ara, si parlem de coses que s'entenen una mica més, com per exemple que la sèrie Si no t'hagués conegut, amb el Sergi Balbel dirigint-la, és un èxit.
No, no, a tot just acaba d'arrencar.
No ha pogut parlar, no.
Home, saps què passa? Que a mi la paraula èxit no m'acaba d'agradar mai.
Per tu què seria que fos un èxit, més enllà dels números?
Un èxit és realment que allò que s'assoleix és el que tu volies d'entrada, no? Llavors això és molt difícil sempre d'aconseguir. En el món de l'art encara ho és més, perquè no és una ciència exacta, no? Potser en el terreny de la física un èxit és quan tu verifiques amb un experiment una teoria, no? Mm-hmm. Però això en el món artístic que és, clar, depèn molt de l'espectador. Hi ha qui et diu, doncs m'agrada, hi ha qui et diu, a mi no, doncs jo m'he...
Recordo que quan et vam trucar el dia abans de l'estrena vas dir que no miraries Twitter durant el primer capítol.
No, ni durant el segon.
I però que al final sí que ho miraries, vas dir.
Tampoc ho vaig mirar.
No vas mirar Twitter?
No vaig mirar Twitter.
Un aplaudiment per tu, perquè és molt difícil aguantar una estrena sense mirar Twitter.
Vaig mirar Twitter, però per altres temes, no per aquest. És que jo Twitter l'utilitzo només en el sentit aquest, polític. Mira, justament, estic en un univers paral·lel
twittero-polític. La tentació
però no...
és molt grossa, de dir, s'està estrenant això,
sí,
i aviam què diu la gent.
Sí, però és que Twitter és meravellós, perquè realment trobes quantitat de gent amb un enginy que gent anònima, a més, no? Que tenen un enginy increïble, i això
també
dels memes...
Gent,
i...
sí, també hi ha molta gent que té molt poc enginy a Twitter, eh?
Sí, però aquests no els segueixes, tothom, deixes de seguir-los i ja està.
No criden tant l'atenció.
No criden tant l'atenció.
Els deixes de seguir, si Twitter té aquest avantatge, no?
Escolta'm, aquesta música que sentim...
Sí.
Aquesta la toques tu cada vegada que...
No la toco jo.
Ara l'està tocant.
Ara l'està tocant en directe, Sergi Balbel.
És del David Carabent, que ha fet una música sensacional per la sèrie.
Va, sentim un tros de la sèrie.
Està a punt de fer un viatge.
On?
A un altre univers.
Què hi trobaré?
No ho sé. Pot ser el mateix que aquí, però amb alguna petita diferència. Pot ser arriscat. Per això el necessito.
Aquesta que sentiu és la Mercè Sampietro, la doctora Barest, una especialista en física de partícules que inventa un portal per anar a altres universos. Com dirigeixes a una actriu que li dius, mira, has de ficar
no
a d'altres universos?
Jo no he dirigit, jo he creat,
d'acord.
Kiko Claverol i el Joan Noguera, però tota la confiança del món perquè realment ho han fet de manera esplèndida. Clar, però sí que em va tocar trucar a la Mercè.
Escolta, Mercè.
Sí, escolta, Mercè. Mira, que tindria de gust interpretar... A més, aquí és on intervé la Sònia, també, perquè un dia, quan encara no havíem trobat els... o estàvem en procés de recerca dels actors, vaig veure... Jo havia sentit parlar d'ella, però no l'havia vist mai parlar, no? I un dia la vaig veure, em sembla que el 324, o el més 324, amb el Grasset, i et vaig sentir parlar i vaig dir, però si és la doctora Everest, és ella, molt més jove... I llavors a la Mercè em va tocar explicar-li aquesta marcianada d'interpretar una científica capaç de crear una màquina, no? Que cosa que per ara és bastant improbable, per travessar universos.
Doncs més enllà de... Tu l'has vist a la sèrie, Sònia?
Bueno, he vist el primer capítol, sí que l'he vist.
Uh-huh.
I bueno, havia llegit una miqueta els guions que en Sergi m'havia passat. Sí. I havíem parlat també amb la Mercè sobre què significava...
La Mercè ho va entendre quan li vas explicar coses de física quàntica? No dic per la Mercè, ho dic perquè en general és difícil d'entendre.
La veritat és que va ser bastant interessant, que vam estar tot un matí
sencer, sí.
De física, de
i
ciència.
Era el primer dia de rodatge, a més.
Sí, exacte. Sí.
No em fotis el cap com un bombo el primer dia.
Doncs els vaig deixar cap per avall el primer dia. No, Déu-n'hi-do, vam fer unes preguntes extraordinàries. Clar, ja havien... ells ja s'hi havien ficat en els papers, per tant ja tenien moltes idees, no? I penso que una de les coses que més gràcia els hi va fer és, el que ha escrit en Sergi pot passar.
Doncs escolta, fem un exercici avui, més enllà de parlar de la sèrie de les seves virtuts, que les té i moltes. Avui a quina hora?
Avui a les 10. Falten 5 minuts per les 10.
És molt difícil de dir aquest horari.
A 3 quarts i 10 minuts.
És molt difícil.
3 quarts i 10 minuts de 10.
Digue'ls-hi, o que ho fotin a 3 quarts o a les 10. Però aquesta hora de menys 5...
Jo crec que acabarà sent a les 10, perquè sempre hi ha aquests minutets d'anuncis.
És complicat. Fem aquest exercici de comentar això que ens deia ara la Sònia, si algunes d'aquestes coses són possibles. Per exemple, comentem alguns moments de la sèrie, aclarim conceptes, ens n'anem a aquest tros de la sèrie, Si no t'hagués conegut. Diu així.
Això no és... cap màquina del temps per fer enrere i refer el camí. Vostè va anar a parar a un univers alternatiu.
Bé, ja comencem. Això no és una màquina del temps, això és
sí, això és una de les bases de la sèrie, perquè, i que aquí té un col·laborador, que és el Roc Esquius, que va ser molt determinant en aquest aspecte, perquè la sèrie vol explorar els camins de la teva vida, no? Els camins de la vida de cada un. Llavors és com les bifurcacions que se't van obrint, perquè, clar, una de les coses que obre la ment als creadors de la física quàntica és el terreny de les possibilitats. Quan tu pots triar una via o triar una altra. Llavors, què hauria passat si en aquell moment de la meva vida jo, en lloc de triar aquell camí, hagués triat el camí contrari, no?
Universos paral·lels. Abans ha sortit un parell de vegades el concepte, hem fet una mica de broma, però és possible un univers paral·lel? Existeix i podem anar?
Bueno, de fet, una de les interpretacions de la física quàntica, com molt bé deia en Sergi, és precisament aquesta d'universos paral·lels, precisament proposta per Everett. I sorgeix tot d'aquest principi de superposició, segons la física quàntica, o si ara estéssim en el món quàntic, quan sortíssim de l'estudi, en lloc d'anar o bé cap a l'esquerra o bé cap a la dreta, si fóssim partícules quàntiques, podríem estar anant a l'esquerra i a la dreta simultàniament, tota l'hora, no hauríem d'escollir. D'aquí ve aquesta famosa història del gat de Schrödinger, que està vivint mort, que se n'ha parlat moltes vegades, que crec que aquí n'hem parlat ja alguna
sí,
vegada.
Sí,
també.
Sí.
Però torna-hi.
Sisplau. Marxes per la porta i ens n'oblidem, perquè és impossible retenir-ho.
Segurament en un univers paral·lel ho hem entès.
Sí. Això és el que vols creure, tu.
Vosaltres, els científics. Bueno, la història deia el següent. Imagineu que agafem un gat i el fiquem dintre d'una capsa, una capsa opaca, amb un dispositiu verinós a dintre de la capsa. I la situació és la següent. Imagineu que agafem una canica i la fem anar per un camí, per un petitet camí. Però la canica, el camí es trobarà amb una bifurcació. Si la canica tria el camí de l'esquerra, activarà el verí que hi ha dintre la capsa i com a resultat tindrem el gat mort a dintre la capsa. Pobre. Però si agafés el camí de la dreta, no s'activaria cap dispositiu verinós i com a resultat tindríem el gat viu a dintre la capsa.
I bastant emprenyat, igualment.
Sí, perquè hauria dit una casa on... Potser podria trucar a la protectora d'animals i dir, bueno, això era el gat de Schrödinger. Però bueno, fixeu-vos la cosa, si aquesta canica és quàntica, quan arriba la bifurcació, el que hem dit és que pot agafar els dos camins alhora. Com a resultat, s'activa i no s'activa simultàniament el dispositiu verinós. I tenim un gat viu i mort alhora dintre de la capsa. Aquesta és una de les coses estrambòtiques que té la mecànica quàntica. I Everett, una de les interpretacions que en va fer, és que en realitat el que hi ha són dos universos paral·lels, un univers on la canica sí que hagués anat pel camí de l'esquerra i un altre univers que hagués anat pel de la dreta. I a vegades aquests universos se superposen, és quan es donen aquests fenòmens de la física quàntica. Però bé, després, doncs els universos poden seguir els seus camins i totes aquestes possibilitats múltiples es van complint en universos diferents, universos paral·lels. És a dir, hi ha una immensitat d'universos paral·lels, de fet, infinits universos paral·lels en els que les opcions que hem pres en la nostra vida doncs potser són completament diferents, o pot ser que l'Elvis estigui viu i sigui el president dels Estats Units.
Exacte.
I es generen alhora aquests universos paral·lels?
És una frase meravellosa.
Es van succeint.
Però no és que en un moment donat es generin dos, sinó que són preexistents, diguem-ne.
Amb totes les probabilitats que poden coexistir, van apareixent totes aquestes bifurcacions de diversos universos.
Però això és en el pla teòric, no? O ara, aquí, podem parlar de que hi ha universos paral·lels i hi ha més Sergi Balbels, més Maria Rovires...
Bueno, de moment no hi ha cap prova ferma de que existeixin aquests universos paral·lels, tampoc de que no existeixin. De fet, hi ha moltes teories, per exemple, la teoria de cordes, que postula que no només... Bueno, no només hi ha moltes partícules, sinó que totes les partícules que coneixem són fruit de petites cordes que viuran de manera diferent. De la mateixa manera que quan toques el violí, depenent d'on fiques el dit, surt una nota o una altra, doncs que absolutament totes les partícules del nostre entorn són resultat d'aquestes cordes. Doncs aquesta teoria de cordes ens exigeix que vivim en un univers no de tres dimensions més el temps que coneixem, sinó d'11 dimensions. I amb aquestes 11 dimensions, en les cantonades d'aquestes 11 dimensions també s'amaguen universos paral·lels.
Sergi, Goita, tu ho has entès.
Jo no és que ho entengui.
Què és el que t'agrada?
No, és que com a creador, jo sóc lector de coses de llibres de divulgació, dels quals entenc potser un 10% o un 5%, no? Però sí que m'obre a mi possibilitats creatives, com a mínim.
Sí.
Pensa que la creació també és un món molt enigmàtic. És un món en el qual tu a vegades estàs fent una ficció, escrivint, i tu no te n'adones, a vegades et sents traductor d'una altra cosa. A mi a vegades, per exemple, els 10 capítols de Si no t'hagués conegut, que els he escrit, quan em diuen, tu te'n recordes de com els has escrit? Dic, mira, arriba un punt que no, perquè a vegades tinc la sensació que algú d'un altre univers me'ls està traduint, i jo potser només sóc com a creador, un intèrpret, no? D'una cosa que preexisteix abans que tu. Sembla, quan es parla de muses, no? O d'inspiracions, sí. O que són a vegades estats alterats, no? També
com un mèdium, no? Una
sí,
mica?
També sí, com si fossis un mèdium o un transmissor, no? D'un altre que t'està posant allò allà, no? També és el terreny del somni, no?
Clar.
Aquesta dissolució de l'espai i del temps que ens passa cada dia quan dormim i quan recordem els somnis. A vegades fa 5 minuts que estem somiant, però a la percepció tu has viscut mil i una aventures. I tots aquests límits de la realitat és el que un creador li obre, doncs, unes perspectives a l'hora de crear les seves històries.
Jo vull saber en quin moment del teu procés creatiu vas veure Arrival. Perquè és una pel·lícula que et va capgirar totalment.
Em va capgirar totalment. Jo diria que del segle XXI, Mulholland Drive i Arrival són les meves pel·lícules favorites. I totes dues tenen punts de contacte, perquè l'univers Lynch també és un univers especial en el qual la física convencional no hi té lloc, no? I Arrival és aquesta història sobre la circularitat del temps que em va fascinar.
Doncs el que deia ara el Sergi sobre el temps i la sensació de que a vegades es pot dilatar i escurçar, també passa a la sèrie Si no t'hagués conegut.
M'ho ha d'explicar tot i he de verificar el seu estat físic. S'ho ha tret sense problema? Com ha anat?
En 10 minuts n'he tingut prou, adéu.
Esperi, 10 minuts? Ha estat absent 3 dies.
Me catxis la mar.
Perquè els universos viatgen a velocitats diferents.
Però això estaria bé que t'avisessin abans, perquè dius, mira, que quan torni sàpiga que he estat 3 dies fora per jo programar-me les coses, perquè millor tenia cita amb el dentista o alguna cosa.
Has deixat a descongelar el bistec.
O per mentir bé.
Però també és Bergson, no? Aquell filòsof de finals del segle XIX, principis del XX, que va veure que també el temps és una percepció, no només una cosa física, sinó la sensació, i tots l'hem tinguda, no? Quan veus una pel·lícula avorrida, a vegades dura una hora i mitja, i et sembla que la pel·lícula dura una eternitat. I al contrari, una cosa que t'agrada molt...
Dones una abraçada a una noia molt maca...
Exacte, una abraçada al teu o a la teva persona de qui estàs enamorat, i allò és una... I mira, avui justament hi ha una frase en el capítol d'avui que quan ells dos es fan un petó, ella li diu a ell, hi ha moments que haurien de ser eterns.
Què passaria? Què passaria si viatgéssim en un altre univers? Sempre ha de ser més lent que aquest, l'altre univers? O com va?
No, pot ser més ràpid, també.
Per la ficció va bé, de vegades.
Clar, han passat 3 dies, no?
No tindria, perquè hi ha moltes teories de diferents universos paral·lels. Un és aquest de la física quàntica, en el que serien universos molt similars al nostre, però també hi ha teoria de multiversos, que diu que així és com el nostre univers, no? És com una bombolla de 15.000 milions d'anys, no? De moment, doncs que hi ha com més bombolletes en altres universos on, per exemple, les lleis de la física podrien ser completament diferents. O, per exemple, aquí, veieu aquest punt de pols tan minúscul?
Sí.
Si l'escalféssim un trilió d'un trilió de vegades, crearíem el nostre propi Big Bang. El que passa és que en 10 a la menys 27 segons s'aniria a una dimensió diferent i ja no el tindríem, però bueno, ho hauríem creat.
Però tu a casa teva ho penses, això? Quan tu estàs a casa i estem allà, no sé, tallant ceba, tu veus un trosset de pols i penses d'aquí podria sortir un Big Bang? La teva vida és així?
Jo t'anava a dir, els seus viatges en transport públic han de ser l'hòstia. Jo aquests moments que estic mirant a l'infinit sense pensar en res...
Home, jo penso que la ciència, abans li demanaves a en Sergi, no? Com la ciència el pot haver abocat a crear. Jo penso que la ciència és fascinant, ens porta als orígens, sobretot la ciència moderna, quan parlem de relativitat, quan parlem de quàntica, quan parlem de cosmologia. Jo penso que el que passa és que l'expliquem de manera totalment estructurada i avorrida a les escoles.
Sí.
Però, en canvi, el que fa és transportar-nos més enllà de les estrelles. No hi ha res més fascinant que preguntar-nos, doncs, existiran universos paral·lels o on es va originar tot, què va passar en un instant, teu o ara.
Jo em marejo, jo quan penso en això em
marejo. A mi m'encanta això.
Ja, jo també, però dius...
Em quedo un badalit.
Però què hi havia abans del Big Bang? A mi em posa molt nerviós, Però molt, molt. Més trossos de la sèrie.
Em vaig veure mort a la via, destrossat.
No! Ho veu? No ho entès.
Com que no?
Vostè no es va veure mort a la via. Era un altre Eduard. L'Eduard d'un altre univers, on, tot i trobar una altra doctora Everest disposada a salvar-lo, va decidir matar-se.
Sònia, doctora en física, Sònia Fernández Vidal, és serà possible, nosaltres potser no ho veurem, però serà possible anar en un univers paral·lel i trobar-nos a nosaltres mateixos en una altra circumstància, en un altre jo? Això és possible?
Home, jo sóc bastant escueta amb impossibles. De fet, com deia Arthur C. Clarke, qualsevol tecnologia lo suficientment avançada és indistinguible de la màgia. No? Sí. Molts impossibles s'han dit que després s'han aconseguit. Deien que els contemporanis de Jules Verne haurien pensat que arribar a la Lluna era una quimera impossible per l'ésser humà, i tot i així no va passar gaire temps que Neil Armstrong va trepitjar la superfície del nostre satèl·lit. Per tant, ara mateix et diria... Avui en dia és impossible, però no diria que en un futur.
En un futur de quants anys? Viatge en el temps o en un univers paral·lel? Tu què creus?
Bueno, els viatges en el temps, de fet, el que estava descrivint el Sergi és bastant acurat, es nota que és un lector de ciència, perquè Einstein va unificar l'espai i el temps en una espècie de teixit còsmic, no? I aquest teixit còsmic, que pots imaginar-ho com si fos aquest full d'aquest guió que tenim ara mateix, no? Si aquí estem en un moment de l'espai i el temps, sí, el que podem fer, i tu estàs en un altre punt de l'espai i el temps, pots doblegar aquest full, sí, i els dos punts s'acaben tocant. És a dir, pots anar a qualsevol punt de l'espai i el temps. Per tant, això també indica que pots anar a qualsevol punt de l'espai, però també en qualsevol moment. Potser podríem tornar a l'antiga biblioteca d'Alexandria, per exemple, per veure quin coneixement s'ha de perdre.
Però això seria molt perillós, ja, canviar coses. Bueno, no, seria un altre univers paral·lel.
Seria un univers paral·lel, clar.
Afecta un altre univers. No, perquè, a veure, tots tenim al cap també Regreso al Futuro. No toquis res d'aquí perquè la foto s'esborra.
Bueno, la paradoxa de si tu fas que els teus avis no d'allò... Llavors tu no existiries, no?
Però el que seria interessant seria poder anar-hi i tornar ràpid, perquè jo sempre penso que no hi havia anestèsia, i a mi la idea d'anar al dentista sense anestèsia és una cosa que em preocupa bastant.
Veus? No, hi ha coses bones que tenim aquí. Clar, sí.
Va, un últim tall del si no t'hagués conegut aquesta sèrie fantàstica, però que podria ser real.
L'he dut aquí per fer un experiment. Has sentit parlar mai de la teoria del tot?
La teoria del tot, que és una secta esotèrica?
No, no, al contrari.
T'imagines que el Derqui diu que sí? Sí, sí, que he sentit la teoria del tot, i ara te l'explicaré. No sé si tenim temps d'explicar la teoria del tot, però pots fer-ne un breu resum, Sònia?
Bueno, mira, la física moderna està basada en dos grans pilars. Un és la teoria de la relativitat, que ens descriu com funcionen les coses més grans, de les estrelles, de la cosmologia, com es mouen les galàxies. I l'altra és la teoria quàntica, que ens descriu com es comporten les partícules fonamentals, més petites fins i tot que els àtoms. En canvi, són dues teories que no són ben avingudes. Clar. Si intentes fer una sola equació que descrigui des de la partícula més petita fins a la galàxia més gran, no existeix. És a dir, si la teoria quàntica es compleix sempre i la relativitat es compleix sempre, tenim dos sempre diferents en física.
I això ho he entès, eh? Ara ho he entès.
Clar.
Ara ho he entès. És que no ho entenc perquè la física quàntica es comporta de manera diferent. Si en principi tot s'hauria de comportar segons les lleis de la física que hem estudiat, no perquè ho haguem estudiat i ens hagin de tornar els diners, sinó perquè sembla que només hi pugui haver aquestes lleis.
Doncs bé, en realitat, sabem avui en dia que el que transcendeix allò que ens, la nostra experiència ordinària és una mica més sorprenent. De fet, tu ara mateix estàs repenjat en una taula que està un 99,9999% completament buida i bàsicament els electrons del teu cul no estan tocant els electrons de la teva cadira, sinó que estàs levitant a un Armstrong de la cadira, per exemple.
No riguis, perquè això em posa molt nerviós.
M'encanta.
Això sí que ho podem entendre, no? Això sí, quan ens ho va explicar l'última vegada, això sí que...
Però des de que ens ho va explicar, que cada vegada que estic recolzat en un lloc estic patint, de dir, a veure, si no cauré.
Clar.
Tranquil, la força electromagnètica t'està protegint.
Exacte.
Escolta, de veritat.
Això és meravellós. Això és molt tranquil·litzant de sentir jo.
Que la força electromagnètica està contigo.
T'acompanyi.
Escolta, no tenim més temps, però és fascinant parlar en aquest sentit de tot aquest món desconegut que dona tant a nivell dramatúrgic com per fer aquesta sèrie fantàstica, si no t'hagués conegut. Avui, quan faltin 5 minuts per les 10,
el tercer capítol. Avui tindran història d'amor, els que ho mirin.
Gràcies al Sergi Balbel, i també recordeu que si voleu entendre més coses de la física quàntica i us costa, com em costa a mi, la Maria no tant, però a mi em costa bastant, llegiu els llibres també de la Sònia, La porta dels tres panys. En principi és una cosa que ho han d'entendre els nens, però també és per adults que ens costa.
Exacte. És per nens de 9 a 99 anys, m'agrada dir-ho.
La porta dels tres panys. Sònia Fernández Vidal, doctora en física per la UAB. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Molta merda, Sergi.
Gràcies.
Fins ara mateix.
A A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.